Vivències, a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou al nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Què tal, Lluís? Com han anat les vacances?
Molt bé, molt bé, molt curtes, però bé, molt, amb salut, i què més vull?
Clar que sí. Amb la col·laboració de Maria Torrents. Maria,
hola, bona tarda a tothom.
Com ha anat?
També bé, gràcies a Déu.
La de Josep Maria Joaneda.
Hola, sí, fantàstic. I sí? Que tingueu tots molt bon any.
La de l'Àngel Falqués.
Hola, bon dia i bona hora.
La que us parla, Rosita Figueres, que també Déu-n'hi-do, també ha anat força bé. I el control, Jordi Massaguer. Jordi, com ha anat a tu? Bé, ens
diu
fa
que
sí.
Diu que bé.
Avui comptem amb un convidat. Qui comptem de convidat, Maria?
El senyor Pep.
Pep, així, familiar.
Bueno, Pep Vallcorba.
El Pep Vallcorba.
De Pep n'hi ha més d'un, a Sant Feliu.
Sí. Molt bé. Àngel, què ens porta el Pep?
Avui hem convidat el Pep perquè, encara que ara ja s'hagi esbarbat una mica, la gran notícia d'aquests dies era el català a l'escola. El català a l'escola, que ara resulta que a l'escola s'ha de fer un 25% de castellà obligatori, i el govern i la majoria dels ensenyants s'hi han posat molt en contra, perquè, bueno, perquè això va en contra de la immersió lingüística, i el Pep en aquests ambients pedagògics doncs hi té molt a explicar. Ha tingut un càrrec molt, bueno, un dels càrrecs, és un dels santfeliuencs que ha arribat més amunt a la Generalitat. Què ens pots explicar, Pep, com ho veus això? On està el problema perquè es faci ara el 25%?
Ui. El problema ve de molt lluny, eh? Però vaja, només amb quatre pinzellades. Hi ha qui diu que això comença amb els Reis Catòlics, amb la Inquisició, allò de hablar en cristiano, y todos tenemos que ser una única unidad de destino universal, que després això ho va recuperar el Franco.
Però després va venir José Antonio.
José Antonio, és veritat, sí, molt bé, molt bé. Després tenim el 1714, que es prohibeix la llengua, és a dir, pondrà el comendador les màximes diligències i el major cuidado sin que se note, para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. És a dir, a partir d'aquí es prohibeix tot, el català, es prohibeix en els teatres. Per cert, hi ha una cosa molt curiosa del teatre, que és que un havia de parlar en castellà, i és clar, els pastorets ja van saber qui havia de parlar en castellà, era el dimoni.
El dimoni
havia de parlar en castellà, esclar.
L'home de la Rosita.
Ho van resoldre fàcilment, això. Però l'escola, evidentment, en castellà. El que passa és que durant tot el segle XVIII no va existir pràcticament l'escola, va ser les ordres religioses, perquè hi havia una deixadesa immensa. Fins al 1850, al segle XIX, no surt la primera llei d'instrucció pública, que és la llei Moyano, però cap de 50 anys el decret del govern del moment diu i recorda que els nens han d'anar a l'escola i els mestres també. Vol dir que era un desori de caldeu, per entendre'ns.
Bueno, hi havia la dita que passa més gana que un mestre d'escola.
Exacte, perquè s'havien de guanyar la vida fent altres coses i poder no tenien temps d'anar a l'escola. Però llavors arriba un moment amb la Mancomunitat que es torna a recuperar el català a l'escola, hi ha un moviment molt interessant d'innovació, perquè el Prat de la Riba el que fa és buscar la millor gent al marge dels perfils polítics, al marge de la ideologia, molt bé, i els envia arreu, França, Anglaterra, Estats Units, Suïssa, Itàlia, per buscar els millors pedagogs i fer la innovació pedagògica del moment. En aquell moment hi ha un impuls fantàstic, que és sobre l'escola del mar, l'escola del bosc, l'escola activa, surten els moviments de Rosa Sensat, i tot això es trenca una altra vegada amb la dictadura de Primo Rivera. Ves, quan arriba la República, el primer que fan, el primer decret de la República és recuperem el català a l'escola. Arriba el Franco, torna a prohibir-se el català a l'escola, el català a tot arreu, no només, i un cop arriba el primer acord entre el Tarradellas i el Suárez, el primer acord que fan és recuperem l'escola en català. En aquest moment hi ha el 77. A partir d'aquí es fa la llei de normalització lingüística de l'any 80, comencen les escoles a fer-ho tot en català, i això rutlla durant aquests 40 anys. Què passa? Aquests 40 anys hi ha hagut moltes ensopegades, és veritat, De fet, la que comença... Es va començar... És molt interessant això, perquè es va començar dient farem els que vulguin en català i els que vulguin en castellà. Perdó. I els que ho feien en castellà no aprenien el català. I els que ho feien en català aprenien el castellà. Llavors es van adonar que això hi havia alguna cosa que no rutllava.
Bé, de fet, perdona, el País Basc funciona així.
Sí. Funcionava així. Ara la majoria volen anar a escoles d'immersió en euskera perquè aprenen l'euskera i aprenen el castellà i aprenen l'anglès. I en canvi, els que anaven a escoles en castellà, al País Basc, no aprenien l'euskera i aprenien molt malament l'anglès. Perquè el plurilingüisme el que fa és activar unes zones del cervell amb una transferència lingüística i fa que quan saps dues llengües és més fàcil aprendre una tercera i quan saps tres és més fàcil aprendre una quarta. I el País Basc es van adonar d'això. I que, a més, les escoles de prestigi del País Basc eren les Ikastolas. I les altres hi anaven tots els immigrants que venien de Sud-amèrica, hi anaven en castellà i es van adonar que tenien un mena de doble...
en nivell,
sí. I aquí a Catalunya el que es va voler evitar justament va ser això, que hi haguessin uns catalans i uns en castellà i que al pati juguessin catalans contra castellans. Es va voler potenciar la cohesió social. I justament aquí es va aconseguir que la gent que arribava d'arreu d'Espanya en aquell moment, cap de 4 dies se sentissin catalans i cap de 4 dies més ja parlaven català, molts.
Sembla
ser que els seus fills ja ningú es qüestiona que siguin catalans.
Sembla ser que ells són els primers de demanar-ho, no?
Exacte. La immersió va començar a Santa Coloma de Gramenet perquè els pares de Santa Coloma van dir que volien que els seus fills tinguessin les mateixes oportunitats que els de Sarrià, que els de Sant Gervasi o que els de Sant Feliu de Codines. I allà va començar la immersió. I la immersió ha anat tan bé que sempre s'ha posat traves. O sigui, el 2005 va sortir el partit de Ciudadanos, gairebé amb l'únic objectiu d'anar contra la immersió lingüística. I llavors s'hi ha afegit el PP, perquè els hi ha semblat, i ara evidentment s'hi afegirà Vox, o s'hi ha afegit. Per què? Perquè és una cosa que funciona. Que evidentment encara podria funcionar més bé, segur, perquè a l'escola sempre hi ha un nivell d'exigència que no n'hi ha mai prou. Però com que rutlla, com que funciona, doncs posem-li traves. I com que no podem posar traves polítiques, no ens posem una de jurídiques. I ara, en aquest moment, el que està passant és això, que s'està buscant qualsevol esquerda per dificultar una dinàmica d'una escola que funciona. Si tenim una escola doncs, de Canet, que tothom ho fa en català, ara resulta que hi ha aquell alumne que el jutge ha dit que aquest nen i tots els de la seva classe ho han de fer una altra assignatura en castellà, i tenim els pares doncs, que diuen home, però és que no coneixíeu el projecte lingüístic quan vam entrar, que no vau signar que estàveu d'acord amb el projecte educatiu quan vau entrar. Sí, però esclar...
El que no s'entén, en el fons, és per què aquesta fòbia en què es pugui parlar català. Quan aquí la televisió hi ha 50 canals en castellà i quasi 4 cosetes en català. I tots els crios el saben més quasi que el català. Si jo tinc un net que vas dir, que l'avi no t'entén, parla més castellà que català.
Sí, això és veritat. Està passant.
I més, un programa d'educació. A mi, si una persona es dirigeix en castellà, i li pregunto, el català l'entès? No. Doncs mira, l'avi vols castellà. No. Mai hi havia hagut cap problema aquí. I són els polítics l'enredada comú que n'estan fent contínuament.
És que el problema és que l'avi parla menorquí.
Bueno, menorquí quan vull. Arribo a Menorca perquè no em diguin mira aquest que ha estat a Catalunya. Faig així, clac, a l'orella i em poso el sistema menorquí.
Ja ho has dit, és una fòbia, perquè sí. No té cap explicació raonable ni racional.
Sí, és política.
Bueno, és de la pitjor ja. Mena, de la pitjor mena de política.
Però això els hi dona molts vots a la resta d'Espanya.
Però si és una meravella, sí. Una cultura que un país pugui tenir quatre idiomes ben parlats.
Exacte, sí.
Mira Suïssa.
Això sí.
Però no, ahir m'explicaven un fet d'aquells que encara remouen, Parlaven d'un noi d'aquí Sant Feliu, van agafar l'avió, li van demanar el PCR, el van ensenyar, se'l van mirar, posava negatiu, i van dir, esto no sirve.
Hay que poner negativo.
Hay que poner negativo o negatif en anglès. Sí. Però si no... No, el van tornar... que el refés i va perdre l'avió.
És increïble.
Això ja és... És que jo trobo que últimament el problema que ha sigut, que està passant, és que s'han envalentonat tot aquest tipus de gent. Aquest tipus de gent ja hi era, però les forces estaven equilibrades. I ara està sortint tot això i això serà molt difícil de combatre perquè s'han posat la judicatura entremig.
És que al principi que dius els començaments, el PP hi estava d'acord.
Sí, la llei de normalització lingüística de l'any 80 hi va votar tothom a favor, excepte dos diputats en aquell moment, que era
el Partit Socialista Andaluz.
Exacte, era el Partit Andaluz. El PP d'aquell moment hi va estar d'acord.
Que raonava en castellà i els d'esquerra marxaven.
Dos. La resta del Parlament tothom hi va estar d'acord. La llei de política lingüística de l'any 90, havien passat 10 anys, i ja va començar a ser una majoria, però no va ser una ampla majoria. I la de l'Estatut del 2005 ja va ser doncs, això, no? Que el vam retallar, lo vamos a dejar, no sé com ho deia allò.
Sí, cepillado.
Cepillado y bien cepillado.
Que su madre no, exacte,
que no lo va a conocer ni su madre.
En aquest moment com estem?
Bueno, en aquest moment l'escola... continua fent la seva feina, és a dir, la feina de l'escola és una feina que, ja ho saps tu prou bé, no es veu fins cap de 20 anys. Mm. És una llavor que la poses i cap de 20 anys comences a veure els resultats. I en aquest moment estem veient els resultats de moltíssima gent que ha fet un ensenyament ben fet, que domina dues i en molts casos tres llengües, l'anglès encara té marges de millora, però hi ha molta gent que ja el domina, molta gent jove, però el problema és que no es parla prou. I no es parla prou fora de l'escola. Perquè els joves, per l'actitud pròpia de l'adolescent rebel, doncs veu que allò és la llengua de l'escola, la llengua dels profes. I ells volen parlar la llengua de diversió, la llengua dels videojocs, la llengua dels influencers, la llengua de les festes. I aquesta llengua va en castellà. Llavors es troben una mica el que també fem els més grans, que quan hi ha tres o quatre persones i n'hi ha dues o tres que parlen castellà, acabem parlant en castellà, tots. I això s'encomana en comptes de mantenir-nos. Escolta, fem-ho a poc, fem-ho ben fet, i ells també. I encara hi ha una tercera, que és que l'allau d'immigració que va arribar a finals dels 90, els primers dels 2000, amb molta gent de Sud-amèrica, aquesta gent van venir amb la idea de que venien a Espanya i venien a parlar en espanyol. I aquesta gent els costa molt entendre que aquí es parla una altra llengua. I, esclar, s'han ajuntat tres elements importants. I què està sortint? Doncs que el català no es parla prou. Estem parlant d'un 36% de persones que parlen el català i diuen els experts que quan es baixa del 30%, una llengua comença a entrar en una situació
de decadència.
Sí, de decadència i es perd. Però estem al 36. Per això s'ha fet ara aquest pacte nacional per la llengua, per això s'estan activant les escoles una altra vegada i s'està reforçant, amb la idea de dir, veure, hem de tornar-hi, el català és com una bicicleta, no podem deixar de pedalar. N'hi ha que són motos, el castellà és una moto, l'anglès és un Fórmula 1, però nosaltres hem d'anar pedalant sempre.
És una llàstima que la idea de països catalans no sigui veritat.
I tant.
Perquè si València, si els països de València parlessin valencià tothom, i Balears parlessin menorquí, mallorquí i vicenc, seria fantàstic aquesta unió. Llavors sí que hi hauria una força comú, però és que no hi ha manera.
No, perquè
València està comprada per Madrid.
Sí, i a més hi ha altres coses, eh? Hi ha tot el tema econòmic, que cada vegada més està amb l'anglès, tot el turisme internacional de les illes es fa amb alemany, es fa amb anglès, Eivissa es parla poquíssim el català, a Formentera es parla molt poc el català, a Mallorca es parla més, a Menorca més, però a València també ha anat fluctuant, han tingut uns governs del PP molt beligerants, però tot i així han mantingut la llengua i l'escola valenciana té molta força, però la zona d'Alacant gairebé residual, català. Tot això fa que digui, bueno, escolta, des de la gent que té aquesta obsessió amb el català, aquesta gent que ja amb els Reis Catòlics volien la unitat i que a l'època del franquisme deien que tots havíem de pensar i parlar com el Franco, aquesta obsessió per la unitat, han vist que podien començar a trencar. I per on han trencat? Per les parts més febles. La zona de València, la zona de les illes, amb tot el tema del turisme, tot el tema de la franja,
que deien que era l'aragonès o oriental.
Exacte.
No era el català.
Es van inventar allò,
com se'n deia?
Una cosa així.
La papo.
Lo palo o un disbarat d'aquests.
Sí,
per no dir català.
I llavors van a València van dir allò que el valencià no tenia res a veure amb el català.
Bueno, inclús ara,
l'acadèmia
inclús ara, quan agafes el telèfon i has de posar el, diu, amb quin nom vols que et posin el contestador? Si pitxes l'1 en castellà, si pitxes 2 en català, 3, i si pitxes 4 en valencià.
Ah, sí, això no.
Sí, sí. El telèfon, sí, sí.
Telefònica.
Telefònica.
Ah,
bueno, jo no sé si...
El meu és tan diferent.
És de gestió.
És que sí.
És que ho deien, els lingüistes.
Jo el que m'he fixat són això que dius que venen d'altres països, amb els nens negres. Ja va durar una temporada que tenia bastant contacte darrere de Càritas i tots parlaven el català.
Sí, sí, sí. Els que venen de la zona de l'Àfrica tenen una certa facilitat
amb el català, però
amb els idiomes en general.
Sí, sí. I si deixaven de parlar català, parlaven el seu idioma.
Sí, sí.
No, jo no els vaig veure mai que passessin pel castellà.
No, saps per què? Perquè van a col·legi i col·legi l'ensenyança és en català.
Vale, però és el que dèiem.
No, això els petits, però els grans, diguéssim, sí. La gent més gran.
Que llavors canvien, llavors tornen a parlar castellà.
El que passa és que, però... diguéssim, aquests no és el mateix que per molts sud-americans. A veure, hi ha molts sud-americans que també han parlat el català, eh?
Sí.
Tots en coneixem, sí. Gent argentins, xilens, sí, sí. Que parlen català i ho fan molt bé. Però molts tenen una actitud reticent que ve acompanyada, diguéssim, de tot aquest historial de dir, escolta, no ens compliqueu més la vida, que ja la tenim prou difícil, que ja tenim prou problemes, i ara a sobre ens voleu que aprenguem el català.
Bueno, tenim el senyor rector que no sap parlar castellà.
Oh, i tant. Sí, sí.
Sí.
Sí, sí,
diu, sí. Va venir un enterrament i li van demanar a veure que venia gent de Sòria a veure si podien fer en castellà. Diu, no, diu, si voleu puc fer en francès o en català, però...
Però... Clar, diu, si no m'aviseu... Diu, si a mi m'aviseu abans, jo busco un capellà en castellà. Diu, però si a l'hora de començar em veniu aquí... I avui va tenir problemes, va tenir problemes, sí. Perquè se li van enfadar molt. Ui, diu, clar, diu, si a mi m'ho dieu quan parlem amb la funerària o el dia abans, diu, llavors busco un mossèn que parli el castellà. Diu, però ara en el moment d'entrar, jo no el sé el castellà. Jo ho vaig a fer en català.
Clar.
I va tenir problemes, no sé com ha acabat, perquè
li van buscar molts líos.
És que el que jo, les meves netes no parlen tampoc el castellà, perquè viuen a Alemanya, i són, és la seva llengua materna, és l'alemany. I també me'n recordo una vegada en una cafeteria, quines llengües parlen? Dic, mira, parlen el rus, però la seva mare ho és, parlen l'alemany i el català. I el castellà no ho hablen, digo, és que aquí no lo necessiten. No ho entenen, pensen que ho fem per fer-los la punyeta.
N'hi ha que no ho entenen, n'hi ha que no ho volen entendre.
No ho volen entendre.
Que fan tot el possible perquè hi hagi un conflicte. És a dir, són tres actituds diferents, i totes tres hi són.
Sí, cert.
Perquè aquí, per la gent que té una actitud maca, aquí ningú fa cap escarafall. Som un país d'acollida, som un país que la gent se'ls tracta bé. Quan un noi nigerià parla català, de seguida se'ns obren els ulls i el sentim com de casa, perquè és el millor passaport per ser català, és parlar català. Qualsevol que parli català és català, ja.
Sí.
En canvi, en països que Alemanya, per exemple, pots parlar alemany i sempre seràs un foraster.
Allà costa molt.
En canvi, aquí no. Aquí, qualsevol que ens parla català, si és un de Madrid i ens parla català, ja
al màxim.
I xinus i tota classe.
Per això també està bé que quan veiem gent de fora, d'entrada parlar-los català, educadament, amablement, que no ho entenen, els parlem en castellà, però molts han fet l'esforç d'aprendre el català, i el fet de que els parlem en castellà sembla que no els veiem de casa, els veiem de fora, i no valorem prou l'esforç que fan. En canvi,
això és una mania que tenim de parlar castellà quan una persona ve de fora.
Exacte.
Sí. Jo ho reconec. Si d'entrada
ve un xino i no sap ni castellà ni català, doncs parla-li català.
Exacte. Sí. Però com que ens ve d'aquell temps de que era de bona educació no hablar en castellà, no, perquè això era pueblerino, encara tenim aquesta herència, no? I ens sembla que el
feia
castellà
pagès, feia pagès,
de poble, feia de ruc. Sí.
Però perquè els catalans el parlàvem bastant malament, el castellà.
No, l'entonació, perquè nosaltres tenim l'entonació nostra, com els gallecs tenen la seva.
Però... I els andalusos la seva.
Exacte.
Amb els andalusos...
Jo
recordo que, no diré el nom perquè el pobre és mort i ara un amic meu, vam anar al Coto de Doñana i volíem agafar una barca per travessar per anar al Coto de Doñana, allà al riu aquellet que hi ha allà, i vi la Guàrdia Civil molt amables i molt simpàtics, i vam estar parlant, i aquell meu amic li van dir, oiga, por favor, háblemos en castellano porque no lo entendemos. Diu, coño, si ya les hablo en castellano. Perquè parlava un castellà que, bueno, el català ja també li costava una mica, i jo que era nascut a Sant Feliu, però bueno.
Home, i ara hi ha alguna ministra que costa d'entendre, es mengen la meitat de les lletres.
Sí, no, és que és clar. I el castellà de Xile, i el castellà de
Mèxic,
de Mèxic. Sí. I el castellà de...
d'Argentina, a vegades veiem alguna pel·lícula d'aquestes argentines que no estan arreglades, digues, i comencen a enrolar de pressa, i boludo per aquí,
És curiós, però quan sentim una persona important, un ministre, una noia, el que sigui, parlant una mica així andalús, ens sembla que és falta de cultura, aquí.
Sí.
Ara, quan sents una persona que parla un castellà perfecte, dius...
De Salamanca.
Sí, exacte.
Esto sí que és un castellà.
O de Valladolid.
De Valladolid tenen un castellà perfecte.
Però és així.
Perquè ens han educat d'aquesta manera, que totes les variants i tota la diversitat és una cosa sospitosa.
Però hi ha més diversitat dolenta que altra, perquè és el que diu ell. Surt una ministra parlant amb andalús i ens fa gràcia i l'acceptem. Ara surt una ministra parlant amb un castellà català i això ja...
És sospitós.
Exacte.
És sospitós.
Vull dir, és aquesta la diferència que jo veig.
Exacte. És que per ells tot el que sona català és una cosa de desconfiança, és una cosa de dir, ei, aquí aquesta gent... És que aquesta idea ja ve de molt antic, és que hi ha uns poemes del Quevedo que són horrorosos contra Catalunya.
Sí.
Quevedo.
El Quevedo no caia gaire.
Era un personatge sinistre, parla de que el català és un ladrón de tres manos, el català és de la peor calanya. O sigui, ell feia, a més de poeta, diguéssim, feia d'assessor del conde Duque d'Olivares, i diguéssim, una manera d'anar introduint tota aquesta obsessió, aquest odi, aquesta mena de fixació, doncs va començar en aquell moment, amb la Guerra dels Segadors, es va començar a introduir aquesta idea de que els catalans, que en aquell moment ja era el moment en què Portugal ja se'n va anar.
Ei.
I després es van decidir, ens quedem en Catalunya...
O Portugal.
O Portugal. I van dir, bueno, oita, que el Portugal que se'n vagin, però Catalunya ho volem assegurar. Perquè Catalunya és el port de la Mediterrània, és un lloc que genera economia...
I un 20% del PIB.
Ara, exacte.
Parlem clar.
Són els masovers.
Exacte.
Són els que...
Bueno, Pep, escolta'm, moltes gràcies.
No, que... Això no s'acaba mai, aquest tema és no, un tema que...
Resulta que aquesta setmana,
passions,
el dilluns és Sant Antoni i ara ha vingut un de Sant Antoni. Ja.
Oiga. Sant Antoni, que ens il·lumini, eh? I
sí,
ens ajudi.
Ens ajudi. Bueno, moltes gràcies.
Molt agraïts. Ens has il·lustrat molt.
A disposar, que diuen.
Sí. Sí,
ja sí. Un altre dia m'agradaria que vinguessis a parlar de la pinya.
Oi, tant, ah. Molt de gust.
Perquè ara la trobem a faltar molt.
Sí. Falten els pinyons.
Bueno, escolta, una suggerència. Ara que tens un rimol que està jubilat, torna a refundar la pinya.
Una pinya digital seria... És que, esclar... Ara la pinya està digitalitzada, la Diputació sí, la va digitalitzar, i ara ja fa gràcia, però d'aquí un temps cada vegada farà més gràcia, i això és història de Sant Feliu. I ara totes les coses que estan passant, que si hi hagués la pinya, doncs hi haurien articles i cartes i tot el que vulguis, això no hi serà, perquè... Ara, actualment, tot lo d'internet, de Facebook i d'allò...
Desapareix.
Sí.
No, però tenim la sort. Hi ha el 9-9, que el Casart, l'únic de fer fills...
Va fent el seu article,
sí. I menys, diu, Teruel existe. Doncs Sant Feliu de Codines, el 9-9, també existe.
Bueno, un altre dia parlarem.
Un altre dia parlarem de la pinya. Moltes gràcies per venir.
I bon any.
Això mateix.
Gràcies. Tenim un altre convidat. Maria, qui tenim?
El senyor Miquel Tura, que avui ens parlarà sobre la festa de Sant Antoni, si hi ha alguna novetat, o què es podrà fer, etc, etc.
I també es parlarà d'aquells amics seus que faran una vacuna que ens curarà a tots del Covid, oi? De mer.
Sí, dels meus amics,
coneguts,
no.
Coneguts.
Els meus coneguts. De vacunes, no. Vacunes no, jo no sóc cap tècnic jo per parlar de vacunes.
No, però dels teus amics sí.
No, conec la gent que em fan i fa molts anys que els conec i he treballat molt amb ells, això sí, però per parlar de vacunes s'ha de ser tècnic. Ja n'hi ha prous de tècnics que parlen
doncs
de vacunes.
Doncs parlem de la festa del dilluns.
Sant Antoni sí que se'ns fot a sobre, perquè sí, ja això és dilluns.
Dilluns.
Vol dir que...
Bueno, aquí també tenim la sort que hi ha una administradora...
Bueno, una administradora no... La mare d'un administrador.
La mare d'un administrador, la Rosita.
Que diu que d'aquí 15 dies ens portarà aquella coca que sobrarà.
I les figues.
Home, no, si es pogués menjar, us en hagués portat de coca, però no se'n pot menjar aquí, tampoc.
No, tampoc. Sí, això no és
així. Sí, perquè ens haurem d'anar a menjar a la Font dels Albes.
Bueno, és una idea. Oi, Massaguer, vols anar a la Font dels Albes? Si porta la coca, hi anirem. Plegant, hi anirem.
Bueno, això sí, també ho podríem fer-ho, institucionalitzar-ho aquí a la ràdio, de cada 3 mesos fer una mica de berenar o una mica d'alguna cosa, no es per a Sant Antoni.
Ah, sí, però ara el no, problema no. És que ara no ens deixen menjar.
Abans o després.
Ah, clar, no. Hem d'esperar
no,
que passi.
Quan no faci fred a la Font dels Alts.
Bueno, ara el Covid va bé perquè serveix per excusa.
Un xocolata.
Sí.
Un segon, per ambientar ara la cosa, aquest any no es podrà fer la torrada i l'esmorzar que es fa el dematí a les 6, oi?
No, la torrada no es pot
no
fer,
es pot
Miquel.
Fer la torrada?
No. Doncs... Bueno, bona tarda, bona nit.
Bona tarda, Miquel.
Molt benvingut, Miquel.
A tots els oïdors.
Doncs per ambientar-ho passarem una gravació de fa 41 anys.
Molt bé.
Que ara el Lluís ens explicarà com es va fer aquesta gravació de vídeo. La primera gravació de vídeo d'aquí Sant Feliu.
Suposo que és la primera gravació que existeix de la festa de Sant Antoni en vídeo. Suposadament hi haurà alguna gravació de la màquina filmada aquelles que havies de portar la pel·lícula revelada.
Sí.
Però en vídeo. I l'assumpte va ser perquè va venir un jove molt dinàmic, que era dependent del Cort Inglés, que es diu, i es deia, i es diu Vicenç d'Orsa, i em va dir, hauríem de gravar la festa de Sant Antoni. Una setmana abans, dic, i me què? Diu, una cambra de filmar que no em vens. I cony, no n'he vengut mai cap, encara. I diu, doncs, no hauries de vendre alguna, però si no en tinc cap. Però bueno, vaig trobar la solució, perquè llavors, en aquells moments, un meu, casat amb una cosina meva, l'Isidro Jové, que era el subdirector de la Fira de Barcelona, li vaig comentar, diu, no pateixis. Va venir a la vigília de Sant Antoni amb una capsa precintada, amb una càmera, i a dins dic, què és això? Diu, obro, com veuràs. Hi havia una càmera de filmar, no sé si era Panasonic, DVHS, i el Vicenç i jo vam anar a dormir a les 2 o a les 3 de la nit per veure com collons funcionava aquella eina que ens havíem portat. I quan ens vam sortir vam dir, ja podem filmar la festa de Sant Antoni. I vam contactar amb el Pare Colls, que és el que va portar tot el tinglado de la festa, i és un document molt interessant de quins anys es diu que era, ja no, 70 anys?
És de l'any...
No,
l'any 70.
De l'any 81.
L'any 81.
Fa 41 anys.
41 anys.
I en aquest àudio reconeixereu la veu del Josep Paracolls, també surt el Josep Closelles, el Jaume Cassart, el Quimet Vinyes, el Pere Franco, el Joan Ribas, la teva mare, Lluís,
sí.
I el Tonyí, penso.
El Tonyí, sí. El bogat aquell dels pobres.
I on anireu...
Que va venir de Barcelona, sí. Expressament.
Bueno, és un vídeo, però com que per aquesta emissora encara no es pot veure res...
Sentirem doncs, com a àudio.
Ho hem passat com a àudio, i ara tot seguit, si el Jordi ens ho passa...
Ara fosquejava la plaça de Josep Humbert, per fer la tradicional torrada dels traginers amb motiu de la festa de Sant Antoni Abat. Podem veure aquesta plaça, quasi bé podem dir, abarrotada de públic, tothom fent la seva torrada amb aquest caliu i amb un fred que pela. Un fred que és molt natural perquè és el dia de Sant Antoni. Quan el dia creix, el fred neix. Ens agradaria tenir alguna opinió d'alguns que estan aquí. Aviam, què et sembla d'aquesta festa de Sant Antoni i aquest ambient que hi ha motiu de la torrada dels traginers.
Algo extraordinari, fora de puesto.
Us ha agradat?
Molt estupendo. Una torrada, una nengada, uns aires estupendos i un vi boníssim.
Molt bé, el principal és el vi, però aquests alls fa molta fortor. Cassart, tu que has sigut un dels promotors d'aquesta festa, quines impressions tens d'aquesta festivitat?
Si ens fa un bon dia, doncs farem una... Si ens fa un bon dia, farem una festa molt bona, perquè està molt animat, però... I com que és una festa que agrada a tothom, doncs esperem, vaja, que la gent surtin contents i en fi, esperar que a l'hora de beneir tota la feina, que tenim feina fins a les 10 del vespre.
Molt bé, proves a tenir i ara les càmeres voldria que enfoquessin un poc l'ambient que hi ha en aquesta plaça, tothom amb la seva forca i fent la seva típica torrada. Vinyes, tu que ets un home popular a Sant Feliu, un gran excursionista i amant d'aquestes festes, a veure si ens dius quin ambient, què et sembla d'aquest ambient d'aquesta festa?
Oh, està molt bé això no es pot perdre, ara ja que ho hem agafat no ho deixem perdre,
procurarem que no es perdi. Bueno,
i esperem uns altres moments tornar a fer alguna interviu amb algun personatge, però veig que tothom van estar amb les torrades als dits i el porró a l'aire i esperem una altra estona. Aquí, a la plaça, també trobem un conseller de l'Ajuntament, el de Cultura, l'amic Franco, de Treball, de Treball, d'Indústria i Obres. Li preguntem a veure què li sembla aquesta festa, aquest ambient que hi ha tan popular en la festa d'avui.
A Sant Feliu mirem de celebrar la festa de Sant Antoni de la millor manera possible i creiem que ho logrem, perquè anem mantenint fer-ho el dia del sac. I cada any està més animat. I estem molt contents de la col·laboració de tothom.
I aquest any veiem que el temps ens ajudarà, perquè allí estàvem mica espantats degut a aquella neblina que hi havia. Però gràcies a Déu penso que ho superarem i aquesta festa continuarà fins a les 11 o les 12 de la nit. Endavant, tenim aquí entre nosaltres el senyor Tunyí, molt vinculat a Sant Feliu de Codines, propietari d'una torreta que ve passar l'estiu. Podríem demanar-li les opinions d'aquesta festa de Sant Antoni i amb aquest ambient que hi ha aquí fent torrades a la plaça de Josep Humbert. Què li sembla?
Doncs amb molt de gust et contesto dient-te que ahir, a última hora del dia, quasi eren les 10, vaig decidir pujar amb tota la família, a pesar de que sabia que passaríem fred, però no m'ho volia perdre. M'havien parlat molt d'aquesta festa, però per circumstàncies de feina no havia pogut pujar mai. Estic molt content d'haver pogut pujar. A les 7 del matí estava aquí i m'ha agradat molt. He menjat la torrada, l'arengada, he begut el vi i he acabat amb un cafè. Perfecte, m'ha agradat molt.
Molt bé, així és com estan les festes de Sant Feliu. I aquí també tenim ara unes senyores de ja jubilades, que suposo que també heu fet la torrada, no? I què? Què us ha semblat? Ui, quina puta d'any que feu, perquè, mare de Déu, eh? Allà en Pep, què? Com? T'ha agradat?
Molt bé, he fet dues torrades.
Sí, vostè també?
Jo no hi havia estat mai, fa 9 anys que pujo, i no hi havia estat mai. I m'ha agradat molt perquè les coses típiques dels pobles són noms estupendes. I aquesta de Sant Feliu, com que hi ha tant unió amb tots, m'agrada molt.
És una festa molt popular i fa 2 o 3 anys que s'està posant molt bé. Tots col·laboren, tota la població col·labora, tant els del poble com els forasters.
Molt bé, ha anat molt bé, això. Qualsevol festa al llit, val més estar aquí menjant la torrada.
Sí, bueno, però fa molt fred o de bon dematí, eh?
No, és molt fred, però és molt mac.
Sí. Joan, quina, què et sembla d'aquesta festa ahir?
No se'n troba cap més en el món, aquesta.
Ja t'has fet la torrada?
Sí, ja m'ho he menjat, però ja veig que li fas curta d'alla, per això.
Bueno,
estem enfront del cafè de Can Vidal, que antigament es havia celebrat la festa de Sant Antoni. Hi havia els tradicionals concerts aquí en el cafè i el ball a dalt, on ara és el Cine Coliseum. Un dels que ens en podria parlar una mica, que és, i em perdó, però és una mica més gran que jo, dels grans concerts que es havien celebrat aquí a Can Vidal amb la festa de Sant Antoni. Marcel, què ens podries explicar de les festes de Sant Antoni d'anys enrere?
Era una cosa que hi havia una unió fantàstica i que tots els concerts hi havia una col·laboració de tothom, de tot el poble, com a la festa de Sant Antoni, oi, sempre l'havíem tinguda com la festa major d'hivern.
Molt bé, ara també veiem que durant 2 o 3 anys cap aquí aquesta festa ha tingut un empuje, un auge molt important. Què et sembla tu? Amb això de les torrades al dematí.
Jo trobo que aquestes tradicions donen molta vida a un poble, perquè un poble sense tradicions no val.
I la dansa, també, és la dansa de Sant Antoni Abat, és una dansa molt bonica, dintre de pocs moments la podem veure aquí en la plaça de Josep Humbert. Tens alguna anècdota a explicar de les festes de Sant Antoni antigues, quan llavors que venia el Nori?
Hi havia el Nori, hi havia bastantes anècdotes, però en aquest moment no recordo. Però era una cosa molt bonica.
Així tu creus que aquesta festa no pot morir mai?
Aquesta festa no pot morir mai, perquè sempre dic que un poble viu de tradició. I tens la tradició i mata el poble. Jo sempre considero que la festa de Sant Antoni és com la festa major d'hivern.
Molt bé. Què us ha semblat el Marcel?
El Marcel,
sí. Molt bé.
I companyia.
L'entrevistador és tu?
No, per a Colls. No, jo vaig lograr, en aquell moment era una cosa impensable, tenir una càmera de filmar. Ja. La va portar els
idos digital, i... perquè de càmeres n'hi havia,
sí.
Però era Super 8 i, sí. I mudes.
Sí.
Jo diria que és la primera filmació que hi ha amb digital de la festa de Sant Antoni.
I el tens tu, aquest vídeo?
Sí. I aquest també el té.
Ja me'l passaràs, doncs, eh?
Que sí, em va... passi ell, que jo.
Em vaig veure un de la...
Cobra molt, eh?
Com?
Cobra molt, eh?
Bueno.
Serà por dinero.
Tant com puc.
Sí, serà por dinero.
Temes de diners, aquesta taula, no se'n parlen.
No. Sí, llavors passem la safata, però...
Tenim un sol molt alt, i sí.
Hòstia,
no hi ha problema.
L'altre dia vaig veure una entrevista a la fira amb el Maradona.
Sí, el Rateta, que feia de Maradona.
Sí.
El Rateta, sí. Disfressat de Maradona, sí. I el Pallarès que l'entrevistava.
Sí.
Che, que vamos a hacer este pueblo.
És que de la fira, llavors se'n van fer molts vídeos.
De la fira, sí.
De la fira
llavors
que feia.
Llavors ja estàveu més preparats.
No, érem més joves.
Va arribar, com que més joves? Més joves que això?
Com vols dir, més joves que això?
No. No.
Jo la fira la vaig organitzar jo, ajudat de molta gent, però érem joves.
Però aquesta entrevista d'aquesta filmació també éreu joves.
Era la primera fira, quin any va ser?
Em sembla que és l'any 84.
83, em sembla que era.
83, 84, fins al 91 va ser l'última.
Però vau emetre per televisió.
Sí. I això era 81?
Digital, si no, emetre per televisió ja, vull dir.
No, això de la fira... Va ser perquè anàvem a passar la festa major, anàvem a Penyíscola, que és amb el Ramon de la Cana i va haver gent, el Torret i això, i el Ramon de la Cana va arribar molt tard. I va preguntar què t'ha passat. Diu, no, és que m'he parat al Palau. I què has fet al Palau? Perquè Palau aleshores és un poble molt petit i poca indústria. Ara és una altra cosa, ja. I va dir, és que Palau han fet una fira. Dic, a Palau han fet una fira. Oi, molt maca. I vam dir, quan tornem, si encara hi és, l'anem a veure. I vam dir, hem de fer una fira. I vam organitzar la fira.
Està bé, està molt bé.
I perquè la fira tingués èxit, se'm va acudir a mi que perquè tingués èxit havien de posar-hi la televisió.
Clar.
Que en aquell moment era el temps en què manava la Guàrdia Civil i era prohibit tot això. Però com que la fira es va fer per la Setmana Santa, quan venia l'ordre de tancar la tele del govern civil...
Ja havia passat.
Ja havia passat.
O sigui que Palau va ser la inspiració.
Sí. La inspiració va ser la reunió que van fer allà a Penyíscola. Demana!
Però va estar bé, home, va ser una cosa...
Estava molt bé,
El Dors anava pels restaurants i feia una mica la caricatura del que feia aquell el pasteller.
Sí que feia el Dors.
Sí.
No, és que a més, i li feia bon profit perquè vam anar a tots els restaurants de l'època de Sant Feliu, sí. I li feien un bon sopar, eh?
Sí, me'n recordo.
Vam fer un bon fissatge amb el Dolce Pare.
Sí, sí.
Perquè a més tenia molta gana i quedava bé i menjava de gust.
Sí.
I amb el Dolce Fill també.
Sí, bueno, el Dolce Fill era el que va portar els... En aquell moment, la telefira, que és el que vaig muntar jo, ajudant tota aquesta gent, tenia més bons equips que el TV3. Perquè el Vicenç Dorsa, que tenia a Granada un estudi de gravació, doncs va comprar uns equips a la Sony i n'hi van deixar provar diversos. L'última novetat. I va venir a gravar aquell any amb aquests equips l'última generació de la Sony. Si hi ha classe, hi ha classe, tu.
Sí, home, clar.
No sé quin any va ser que va gravar un anunci per Caja Madrid allà dalt, al taller de casa.
Sí,
van estar dos dies amb el taller allà parat perquè va gravar-hi l'anunci de Caja Madrid.
No, és que llavors ara no sé què fa, se deu estar jubilat, suposo, que no l'he vist, però es va dedicar a fer gravacions per bancs i caixes.
Sí,
i
aquest ja fa anys, d'anunci aquest de Caja Madrid, però va ser curiós perquè van fer córrer i que van pagar bé, vull dir que no es va fer res, no tenir dos dies al taller
parat. No, és que el Vicenç a Granada, que va anar a viure a Granada, treballava per la Caja General de Granada, que era una caixa, que aquests feien unes gravacions de la Sierra Nevada i tot allò de per allà baix, per vendre apartaments als inglesos. I
ho vam aconseguir.
Sí.
Sí, sí. I el millor va ser resulta d'aquest anunci que va saltar Caja Madrid.
Pot ser que l'havien arruïnat.
Sí.
Va venir un tio per forjar allà alt, massís, i ell treia el cos i el meu home feia córrer les mans.
Bueno, ja que,
ja que hem
encetat aquest tema, el Vicenç va venir de Granada, va llogar una furgoneta que li va costar la broma 80.000 pessetes per venir a fer aquestes gravacions de la fira, i jo n'hi vaig pagar 10.000, o sigui que van quedar un dèficit de 70.000 que va pagar el Vicenç. Però després ens vam ressarcir, el Vicenç i jo, perquè l'Ajuntament de Sant Feliu de l'època era quan es feia l'embalat a la plaça, i es va fer l'embalat a dalt al polideportiu. I ens va llogar perquè féssim una prospecció, que engeguéssim la tele per fer veure la gent que era millor fer l'embalat allà dalt, que era la Quinta Punyeta, que no pas al mig de la plaça. I vam, amb el Pallarès, vam començar a fer unes filmacions una setmana abans i preguntàvem a la gent: on t'estimes més la Festa Major? A la plaça, l'embalat? A la plaça o dalt, al pavelló? Allà no hi vaig jo, tan lluny. Doncs si dius això, no sortiràs de la tele. Jo vull sortir de la tele. Doncs què has de dir? Que t'agrada molt més allà, aquí podràs anar amb el cotxe, que podràs aparcar...
I aquí vau cobrar els atrassos?
Sí, 200.000 pessetes.
Doncs van sobrar així.
Bueno, escolta, hem vingut a parlar de Sant Antoni, eh?
Bueno, sí.
Aviam si no parlem de Sant Antoni.
Bueno, això també és Sant Antoni, estem parlant de filmacions.
Va, què es fa?
Història. De totes formes, tu...
Acosta't al micro, sisplau.
Saps de què va...
No m'ho sé.
Saps de què va... Bàsicament, el Sant Antoni d'aquest any queda limitat a la dansa i a dos concerts que es fan a la tarda.
I es fa els tres toms, no?
I es fa uns tres toms, que no sé si és amb benedicció o sense benedicció, jo encara no ho he aclarit, però queda tot molt, doncs...
I el recorregut és molt més curt.
Reduït, sí, això mateix. Un recorregut molt curt i
dues vegades.
I la dansa, doncs, amb totes les mides de separacions i de mascaretes i això.
Els col·laboradors vostres, que són els que donen per les cases, i vaig comprar uns bitllets per el porc i tot allò, i em van explicar una mica que era un recorregut molt curtet.
Molt curt. I la tarda, doncs, per exemple, el concurs de dibuix i pintura, que portava jo ja feia molts anys, doncs s'ha anul·lat, perquè cada any venien, doncs, 100 nanos, almenys, o 110, i clar, és impossible, no es pot posar en una aula i ser allà dintre, i havíem de fer servir tot el mig bar, com si diguéssim, tota la zona de fora, i el bar, i separar-ho molt, i s'ha deixat estar aquest any. I llavors, en vez de ball, es fan dos concerts. Un, perquè hi pugui anar la gent, i després els que no hi càpiguen el primer, que també hi hauran d'haver mides de separació i de tot això, i de cuidado, doncs el segon. Igual que el primer.
Bueno, amb els concerts, ja que dic, esclar, els col·laboradors se'ls hi donava unes entrades del concert. Sí. Vull dir que encara que tingui l'entrada, han de telefonar en els números de telèfon que hi ha en el programa per confirmar qui aniran.
Exacte.
Perquè així sabran la gent que entra en un cantó i l'altre.
Molt bé.
Oi?
Sí. Sí, clar, qualsevol cosa d'aquesta que es fan ara i que organitza o una entitat o l'Ajuntament,
sí, s'apunta, clar, però
doncs
per anticipat, clar, jo dic, perquè no es pensin, el que té les entrades, que ja és segur que hi càpiga, no, ho ha de confirmar.
Bueno, està bé de recordar-ho, i de dir-ho, perquè la gent, doncs, ho sàpiguen, que no es trobin, que quan arribin allà, aviam, si hi ha lloc de sobres,
sí,
no hi ha problema,
res.
Perquè donen el DNI, donen el nom, s'apunten a la llista i poden
fer això. Clar, també és el 70%, però dius, bueno, si hi ha molta gent en el primer, m'apunto al segon, clar, i si hi ha molta gent en el segon, doncs puc anar al primer.
Em sembla que ve una orquestra que és la primera vegada, no?
Però no ho sé. Jo no sé quina orquestra ve, no t'ho puc dir. La saps, tu, Rosita?
El què?
Em sembla que aquí ho posa,
l'orquestra que ve.
Sí,
ho ha de posar.
La de Blanes, com sempre.
Sí, la
de Blanes.
La de Blanes.
No deu haver vingut mai, eh?
No, aquesta no. S'ha vingut cada any.
Em sembla que no, eh?
Jo no recordo aquesta.
Bé, però sí, te portes els papers molt mullats, eh?
No, tots els portem mullats, perquè sí, això perquè, és un desgavell total.
En castellà se'n diria, és un Sant Antoni descafeïnat.
Hi ha posat tantes fotos que no trobo el que fan.
Josep Maria, la vida és descafeïnada.
Sí, no hi ha més remei.
Collons, portem un ambient i una manera de fer que és tot descafeïnat. Fins a última hora no es va saber què es podria fer, què no es pot fer, que deia l'Ajuntament, que estava disposat a fer la Junta. Vull dir, és un desgavell.
Per entrar al concert es necessitarà el certificat, bueno, això, el codi aquest QR?
No, No, l'únic que hauràs de fer és donar el teu nom i el DNI.
I el telèfon.
I llavors unes separacions...
No, el DNI no, el telèfon. Contagi, el que sigui... El DNI no es dona, és el telèfon.
Bueno, el telèfon, això mateix, i el nom. No. Ho diu aquí l'orquestra, no?
Deu ser a la Blanes, com sempre.
Sí, sí,
com sempre.
Com sempre, com molts anys.
No em sembla que no, eh?
Que no trobo la secció.
Bé. És que ja et m'ha fet. La Rosita, com que ja està preparada per operar-la de cataratas, ja ho veig un poc.
T'han d'operar de cataratas?
Sí. Ja? La setmana que ve, si tot va bé, que no hi hagi algun resultat de Covid i així, ja. Em fan primer un ull i d'aquí 3 setmanes l'altre.
Ja. Doncs ara hi hauré d'anar jo, darrere teu. Perquè ja hi vaig anar-hi.
Sí. Gran ball de gala amb la nova Blanes. Amb la nova Blanes Orquestra.
Bueno, deu ser la vella reciclada Blanes, no? Sempre ha vingut la de Blanes.
Però si és nova, no pot ser que...
Per això dic que és nova.
Aquesta em sembla que no ha vingut.
Gran ball de gala amb la nova Blanes Orquestra.
Però el gran ball de gala ja no es fa.
No, ball no es fa, és el concert.
Ja no es fa, vol dir, per això et dic que és un desgavell que no.
Sí, però és la mateixa orquestra. Que llavors van, clar, quan en parlaven els organitzadors...
I pintura tampoc.
No.
Hi ha moltes coses que estan posades aquí.
Exactament.
Bueno, esclar, perquè aquest programa es va fer abans.
Sí, ara s'ha anat fent tot sobre la marxa. Sobre la marxa. Ara això de treure això, s'ha de canviar allò, ara s'ha de fer.
Clar.
Ja. Perquè tothom, ningú sabia com estaríem, ni com estarem, ni com d'allò, nosaltres tindríem que fer.
Jo em pregunto, els típics petardos que es tiraven, tampoc es tiraran?
No, esclar, perquè els petardos eren per dir que començava, per exemple...
Bueno, però era...
Lo de l'esmorzar.
Eren els emblemàtics de Sant Antoni,
Però saps què passa? Que és una mica en homenatge al que els tirava, que aquest any ja no hi és. Saps qui vull dir, no?
Sí.
Vull dir, no hi és. Era el que tirava els petardos, era el que encenia el foc, com si diguéssim, ajudava a tallar el pa, i això va morir fa uns mesos, i per tant... Doncs,
però digues qui era.
El Juanito Espalter.
El Joan Espalter, sí.
Juanito Espalter.
És el que es cuidava de tirar els petardos i és el que donava el tret de sortida.
I llavors una mica en homenatge amb ell, doncs es deixa estar això. La fira del rellotge, per exemple, també està una mica a l'aire, perquè per molt que sigui el maig no sabem res del que passarà i, per tant, no organitzem res, de moment no preparem.
Clar,
si no preparem, sí que ho preparem.
Però
en plan de... Tot
sí, però potser s'ho ha de canviar tot.
De provisional, clar.
Nosaltres el concurs de teatre bé el tenim planejat. Clar, si només és el 70%. Vull dir, la cultura poder és el més segur, perquè estàs assentat i portes mascareta. Vull dir, fins ara, tots els espectacles que hem fet no...
Bé, un concert també estàs assentat i portes mascareta. Conxita.
Ai, bueno, Conxita. Ja es fa...
Un concert, també estàs assentat.
No, ja el fan el concert. És el ball que...
És el ball que no fan.
El ball de la Garrau no es pot fer.
No, massa a la vora.
Bueno. Però és que és curiós perquè el ball normalment balles amb la teva parella.
Sí, bueno, però n'hi ha que aprofiten per fer que fan el ball robat i això...
Canvien de parella. El que canvia de parella...
Això és perillós.
Les bombolles totes allà voltant, cada bombolla...
I el virus també va ballant, no, aquest olat.
Sí, però hi ha una certa... unes normatives que a vegades fan riure. Què passa amb el metro a Barcelona? Ple.
Sí.
Ple, i la gent tocant-se...
Com, però van a treballar.
Sí, però clar, com ho pots regular això? És impossible.
Barcelona portem, jo no hi he estat, però ja han estat, perquè no hi vull anar-hi, hi han estat diversos coneguts meus o amics que han anat i això, i portem 8 o 10 dies que no hi ha ningú. Vas amb cotxe a Barcelona i estàs 25 minuts, però no hi ha ningú.
Ja.
Hi ha una pila de baixes, es veu, de por, i el cotxe és la quarta part, ja. Vull dir que, bueno, en fi... Tot està així.
Però la Colau està encantada perquè no vol cotxes.
No, la Colau al final aconseguirà que no n'hi vagi.
Que no n'hi vagi ningú.
Està tot destrossat.
A més, la Meridiana, la Diagonal. Els carrers són a 30 km per hora màxima.
Sí.
Ha posat 30 km.
I ha posat mitja dotzena de radars més, per si vas a 50.
Sí, bueno, però ara sembla que tot estarà arreglat amb aquesta nova vacuna que ve de mer. Explica'ns que tu això ho coneixes prou bé.
Jo no. Primera, ja he dit abans que no podia parlar de vacunes perquè no sóc cap especialista i, per tant, ja no em vull posar en un tema.
Si és qui l'ha convidat?
Jo.
Perquè ja...
Però els coneix, els que fan les vacunes de mar.
Ja, el Lluís, que m'ha convidat, ja ha puntualitzat que no parlés de vacunes, però que parlés de persones que coneixia fa molts anys. O d'una empresa que coneixia fa molts anys.
Diguem, aquesta empresa que ell coneix o coneixia són els que faran la vacuna catalana per tot el món.
Espanyola,
eh? Espanyola?
Ah, no sí. Sé, això és el que
no és Ipre, no és Ipre.
Vegada, sí.
Ipre és catalana.
Oh, i tant, si és catalana.
I no, és espanyola.
De la vida, però cada vegada que parla d'Ipre, no, a tot arreu, espanyola.
Perquè està funcionant. Si les coses li surten malament, llavors diran que és catalana.
Ah, això també. Això també. De totes formes, el senyor Sánchez va anar-hi l'any passat, quan van començar a investigar aquest tema de la vacuna, s'hi va presentar a Amer i se'n va anar emulant el senyor aquest ximplet americà dels cabells rics, com es deia?
El Trump.
Doncs emulant aquest, que va anar a Pfizer quan van començar el tema de les vacunes.
Ell també volia fer-ho.
I els hi va dir, disposeu del que convingui, amb calés, investigueu el que sigui, però traieu-me una vacuna, això ho va fer el Trump amb Pfizer. Però Pfizer, que ja tenia molta experiència i sobretot va veure qui era aquest, va dir, no pateixis, ja ens ho fem. No cal que portis calés ni portis res, ja ens ho farem.
Val més anar sol que mal acompanyat.
No, i després que una vegada tens la vacuna, si érem diners públics, t'hagués dit, doncs dona'm la fórmula, que la faré fer allà on m'assembli. I aquest va dir, no, jo la vacuna l'investigaré jo amb els meus calés i la vendré jo i la distribuiré jo. I els altres van fer igual amb el Sánchez. Li van dir que no calia que anés a dir-los que disposessin del que sigui, perquè, a més, tant l'un com l'altre parlen i diuen que faran i que fan i que no sé què, i després l'hora de la veritat...
No fan res.
Si
però què és, punxada o pastilla?
Punxada.
Punxada. I també estàvem parlant de pastilles, no?
Però això la Pfizer...
Pastilles ho fa Pfizer, que ja l'ha tret, la pastilla. La pastilla ja està aprovada.
Però no és una vacuna, la pastilla. No. La pastilla és un antivíric.
Ah,
sí. Bueno, i què és una vacuna?
Bueno, però...
Però és injectada,
o sigui,
i l'altra és...
Per la pastilla aquesta és per quan ja tens la malaltia.
Ja està ben dit, és un antivirus, perquè quan el tens ajuda a superar-ho. Sí. Però la vacuna no, la vacuna l'efecte, com tots sabem, que fa és que desperta, que provoca el sistema immunitari dels animals, i llavors, amb vacuna viva o amb vacuna atenuada, fa que el sistema, ja ho sabem, no? Aquests senyors de Mer que dius, Lluís, jo clar, hi havia tractat moltíssim des de fa molts anys, abans de que tu fessis l'entrevista de Sant Antoni ja hi tractava. Saps quina entrevista és? La del 81?
Sí.
Doncs abans ja hi tractàvem, perquè hi havia un distribuïdor de Granollers d'Ipre. Ipre és una empresa...
És que només treballaven en veterinària, jo ho sé perquè el Josep sí, també ha fet alguna anys, cosa per Ipre.
Fa molts anys que està a Mer, però només treballava en veterinària. Llavors, primer només amb antibiòtics, després amb vacuna. I després van començar a fer-se grans, a distribuir, a vendre, perquè treballaven molt bé, com Pfizer, treballaven molt bé, i van començar a vendre a Sud-amèrica, i van començar a vendre molt bé. I van fer molt grans. Però han continuat sent catalans i estan a Mer, la base, com si diguéssim, no? Encara que tenen altres llocs. I, bueno, jo l'experiència que hi tinc és que treballàvem amb... Jo era director comercial d'una...
De l'ENS, oi?
No.
No? Ah, no.
No.
També, no?
A ENS hi vaig treballar-hi uns anys, justament 10, com a comercial pur. I després a mi em va fitxar una empresa de Banyoles com a director comercial. I després van venir els francesos, van comprar l'empresa, no ens vam entendre amb els francesos i jo vaig fer el camp.
Orguà, exactament. Orguà, que va dir Voltó, era
el límit del... Bueno, doncs amb aquesta gent hi treballàvem molt, perquè ells, els eren nosaltres de Banyoles i ells de Mer, doncs ja teníem una relació, ja havíem tingut una relació, perquè ells tenien moltes granges de...
No, sí.
Tenien moltes granges experimentals, en les quals tenien pocs animals, i experimentaven, començaven a fer vacunes i els antibiòtics els experimentaven, però clar, els interessava gent que tingués grans granges i grans produccions, sobretot d'avicultura, que és on van començar. Hi ha una enfermetat que és la...
Molt bé, Miquel, molt agraït. Ens hem de despedir.
Ens hem de despedir, perquè ja s'ha acabat el temps.
Acabat el temps, molt interessant.
Home,
no?
Jo ara ja està tallat, això.
No, encara, però despedeix-te. Va, adéu-siau, au bor, a Reboira.
Au, bona nit, i gràcies.
Va, ens esperem tots a dilluns a Sant Antoni, amb les coses que fan. Siguem-hi per donar apoio moral als que han realitzat. Va, i esperem la pròxima.
Adéu-siau.
Vale, adéu-siau.
Bon dia, adéu-siau.
Bon dia a tots. Home.